Salutacions. Sant Cugat s'ha bolcat en l'ajuda al País Valencià pels efectes de la Dana en diferents iniciatives. L'Agrupació Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, amb 7 integrants, s'ha desplaçat fins a Picanya, un dels pobles més afectats, per ajudar en les tasques de neteja de soterranis i pàrquings. A banda, també han organitzat 8 furgonetes amb material i menjar per al poble de Sedavi. La Creu Roja també impulsa l'ajuda a aquestes localitats a través de diferents donacions econòmiques, a través de comptes bancaris. L'esport amb el Sanco, el Mirasol Baco i els Pericos de Sant Cugat també ha recollit material. Escoles com el Santa Isabel o l'Europa o Cal Temerari han estat alguns dels punts de recollida de material en diferents iniciatives. Per evitar estafes en l'admissió de diners, cal anar a buscar els comptes bancaris a les webs i canals d'aquestes organitzacions. Escoltem un dels integrants de l'EDF, ell és l'Oriol García.
Bueno, la gent dins del que tenen, els pobles que hi ha gent que s'han quedat sense res, doncs encara són agraïts i macos i estàs aquí i t'estan ajudant i t'estan oferint tot, o sigui, t'ho estan oferint tot. Una acollida terrible i superent després de la desgràcia que han passat.
Més notícies. L'ús de les pantalles per part de la canalla i el jovent sovint és un mal de cap pels pares i mares. Quanta estona és recomanable que un infant dediqui a mirar una pantalla? Quins límits poden posar-los? A partir de quina edat haurien de tenir mòbil propi? Per respondre a aquests dubtes i molts d'altres, el psicòleg Roger Ferrer, de la Susseria Un Segon, ha passat pel consultori de Faves Comptades. Ja ho podeu veure a cugat.cat. El fast food gourmet ha arribat per quedar-se. Aquesta nova tendència combina la rapidesa i la comoditat del menjar ràpid amb la qualitat i l'exquisidesa de la cuina d'alta gamma. Un dels referents d'aquesta nova forma d'entendre el negoci és Deleito, amb un establiment al Passeig Francesc Macià 16. Per parlar de la seva arribada a Sant Cugat, de les seves hamburgueses i de la seva cuidada estratègia de màrqueting, han passat pel Faves Comptades el cofundador i director general de Deleito, Rai Racudé. La història de la música ha invisibilitat i ha oblidat moltes dones compositores, noms propis com Marie de France, Cassia de Constantinople o Hildegard von Bingen. Són protagonistes, com sempre, a l'espai del músic i divulgador Lluís Cabal, que continua ampliant la llista de compositores fins a arribar al segle XVI i XVII. I en clau esportiva, el primer equip masculí de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat ha caigut derrotat 2-3 davant el Tordera a tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord i continua en setena plaça. Fins aquí la informació. Recordi, ens poden seguir al Twitter, al Facebook i, òbviament, a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Sona? La música que vols a Jukebox.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, amb el suport de Fair3 i Servimat.
I avui a l'Espai de Literatura ens endinsem en el món de l'autoedició de llibres amb l'augment de les plataformes digitals i el desig de molts autors d'aprendre les regnes del seu procés creatiu. L'autoedició s'ha convertit en una alternativa viable i atractiva a l'edició tradicional. Però què implica realment autoeditar-se? Quins reptes i avantatges té aquest camí? Doncs per descobrir-ho, avui ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, què tal?
Germà?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí sempre molt bé.
Comencem pel més bàsic, que és diferenciar l'autoedició del que seria l'edició tradicional de llibres.
Mira, normalment tenim aquesta idea, tradicionalment, de que quan un fa una novel·la el que ha de fer és enviar-la a moltes editorials i que segur que algun et descobrirà i seràs el nou Juan Gómez Jurado o el Dan Brown.
I el darrer bestseller.
Exacte. Mm. Spoiler, no passa. És molt raro, és molt estrany, que això passi. Llavors, normalment el que la gent a més es desanima moltíssim perquè m'ho envies a una editorial i a una altra i a una altra i tots et diuen gràcies però ja el trucarem, no? Vull dir, no ens sembla interessant, no... Fins i tot obres que després han tingut moltíssim èxit i que s'han publicat per l'edició tradicional, al principi havien estat molt rebutjades, vull dir, i de grans autors i autores. Llavors, avui dia, abans era molt complicat. Si no t'ho agafava una editorial, era molt complicat, perquè una impremta, si no feies un mínim, a lo millor, de 1.000 o 1.500 exemplars, no et sortia a compte, sortia molt car. Però què ha passat? Que amb les tecnologies digitals de manipulació, de printing i de més... això s'ha baratit moltíssim i et pots fer edicions pròpies. Pues, aviam, s'han de gastar uns quants diners, però potser per 700 o 1.000 euros, 700 o 1.000, no 700.000, eh? Mm. 700 o 1.000 euros, pues, pots tenir a casa teva potser 100 o 150 exemplars d'aquella novel·la que tu has escrit, que t'ha fet tanta il·lusió i que t'ha costat tant de treball de fer. Vale, tu has pagat tu, però què passa? Que cada vegada més pues, és fàcil doncs, que en una llibreria local... et deixin fer una presentació d'aquell llibre que tu has escrit, si parles amb ells, Llavors, doncs, bueno, és un esperonament a aquella gent que li agrada escriure per veure publicada la seva obra. Diferència, tu has pagat amb la qual cosa tots els beneficis. Depèn d'en quina plataforma ho publiquis, però en teoria pràcticament tots els beneficis els emportaràs tu. Si publiques amb l'edició tradicional, vale, tindrà molta més difusió, però t'emportaràs entre un 5 i un 10% de cada llibre venut. Només. És a dir, si el teu llibre es ven per 20 euros, si tens molta sort, t'emportaràs 2 euros per cada llibre venut. Pensant en lo saturat que està al mercat, fes números. Vull dir, si aconsegueixes vendre 1.000 exemplars, hauràs guanyat 2.000 euros.
Però no és l'única justificació, no és l'únic argument, no. L'econòmic, per decidir-se per l'autoedició, no?
A més, tens la garantia de tenir el teu llibre en paper, de poder compartir amb tothom aquella obra que portes tant de temps, i és l'experiència més de que aquestes mateixes plataformes moltes vegades te'l maqueten, et fan la portada, és a dir, realment queda un resultat molt professional i molt valuós. I és veure reconegut el teu treball i el teu esforç. És a dir, no és un tema de quan guanyaràs amb el llibre. La majoria d'autors, desenganyem-nos, vull dir, hi ha molt pocs autors al nostre país que puguin viure d'escriure. Però sí que veure reconegut, veure recompensada la teva feina, tenint aquell llibre que fins i tot, mira, escolta tu, doncs ni que sigui per regalar-li a la tieta Maria allà quan arriba Nadal, doncs és l'orgull de poder, mira, és una cosa que he fet jo, que he creat jo, i la tinc aquí, està aquí. Ja no és un arxiu a l'ordinador. El tinc en físic, davant meu. I això té una recompensa emocional brutal.
I quin seria el procés de l'autoedició?
Mira, hi ha dues maneres... hi ha diverses maneres de fer-ho. El més habitual, hi ha una sèrie d'editorials, entre cometes, dic entre cometes perquè no fan un procés d'edició, d'editar, d'agafar, revisar el text, tal, i recomanar-te que canviïs coses, sinó que el que fan ells és, bàsicament, t'agafen el teu manuscrit, pagant-ho, et fan una correcció ortogràfica i gramatical, perquè no hi hagi errades i tal, però, si tu no la vols, doncs, bueno, no, jo ja me l'he fet corregir, perfecte. Llavors, t'ho maqueten, t'ho imprimeixen, i llavors tu decideixes la tirada, en la majoria de casos. Molta gent el que fa és, mira, doncs faig 50 exemplars, 100 exemplars, i surt a un preu relativament econòmic. Fer una tirada curteta, llavors tu el que fas és fas aquesta tirada curteta, que escolta, que resulta que et mous per llibreries de barri, et mous per llibreries locals, no aneu a grans companyies i tal, perquè malauradament no serà així, i el que fan ells és, doncs, t'entreguen les caixes i tu els reparteixes, ja està. Llavors, l'alerta.
Això és una alerta.
Això és una alerta de Protecció Civil per pluges torrencials. Mira, la tenim en directe, l'alerta.
Sí, senyor.
Ja està.
Avisats.
Avisats que tenim una alerta.
Mira, la meva també ha arribat.
Jo el tenia en silenci, i així tot m'ha entrat el so, o sigui que...
Pues aquest no ha sonat.
Bueno, això seria una opció. Hi ha una altra opció que a mi no m'acaba de convèncer, però jo la comento perquè tothom n'estigui assabentat, i és que tu pots publicar el teu llibre a Amazon. És a dir, Amazon...
Aquesta és una de les plataformes, perquè després parlarem que n'hi ha d'altres, no?
Sí, també? Sí, però Amazon el que t'ofereix és, amb el seu gran potencial de que arriba pràcticament a tothom avui dia, doncs tu pots enviar un text, ells te'l maqueten, te'l preparen, no imprimeixen res, i quan algú el demana, doncs imprimeixen i li envien. Llavors, a tu et surt molt barato de fer, pràcticament no et costa res, però, evidentment, hi ha una gran part dels beneficis que se la quedarà a Amazon, com és lògic, és allò. Ells el que diuen és, jo t'he posat la promoció, t'he posat la publicitat, te l'he imprès, doncs una part dels guanys d'aquest llibre me'l quedo jo. Quin és el problema? Que com Amazon és tan fàcil de fer-ho, s'està donant un fenomen que hi ha molta gent que el que està fent és, en un dia escriu un llibre de 300 pàgines... I diràs, en un dia un llibre de 300 pàgines? Doncs sí, l'escriuen en un dia. Hi ha una cosa que es diu intel·ligència artificial.
Que bé, benvinguda. Dius,
clar, llavors li dius, escriu-me un llibre de tantes pàgines, amb tants capítols, que tracti d'això.
I li pots donar tot el detall perquè t'ho faci com més precís, no?
Com més precís és la trama, més desenvoluparà. Però que et desenvolupa els personatges, els diàlegs, tot. Llavors què fan és... Li faig, el deixo 3 hores pensant, perfecte, ja tinc el llibre, i tal com surt de la intel·ligència artificial, el publiquen a Amazon. Gent que publica 5, 6, 7 llibres, 10 llibres a la setmana, amb l'esperança de que, bueno, el que es van venent... Què passa amb això? Que el que realment ha escrit el llibre i s'ha treballat i de més, que probablement serà una proposta molt més interessant, el problema que té és que com Amazon està inundat amb tots aquests llibres fets per intel·ligència artificial, és molt difícil que el teu destaqui o es vegi.
Clar.
Llavors hi ha altres plataformes, com pot ser Kobo, com pot ser... Hi ha diverses, que fan un mix, que seria el jo t'ho faig tot online i el que fan és comprar-me a mi el llibre, com Lecto, per exemple, que tu publiques amb Lecto el teu llibre i llavors hi ha un print on demand, una impressió sota comanda.
Mm. Quines recomanacions faries tu per a algú que vol autoeditar el seu llibre?
Mira, jo personalment, si el que volen és el llibre físic i és més per tenir el llibre, regalar-lo...
Com a record.
Mm. O, mira, són els poemes que va escriure l'avi quan era jove, no sé què, que tinguin per una plataforma tipus Círculo Rojo, tipus una d'aquestes que són plataformes que et fan el llibre, tu pagues l'edició del llibre, te'l fan i te l'envien a casa. Si volen fer una tirada petitona, jo ara recentment, doncs mira, una coneguda doncs, ha fet un llibre sobre l'ús de jocs de taula amb teràpia psicològica. Ell ha fet això, ha fet una plataforma d'aquestes, ha fet 100 llibres, i la seva idea és dir, bueno, 100 llibres, això em va regalar un a mi, va repartir amb un altre, ha venut alguns en presentacions, però ja està. Per això, aquestes plataformes de tipus, pues això, no? Vull dir, hi ha moltíssimes. Si busqueu autoedició, agafes Google i dius autoedició en llibre, et sortiran unes quantes, i en general treballen força bé. Hi ha alguna, mireu la qualitat del paper, mireu què us inclou tot, no? Hi ha algunes que fins i tot et fan un punt de llibre, et posen il·lustracions, el que tu vulguis. Vull dir, tot depèn, evidentment...
Del que paguis.
Exacte, tot depèn del que paguis. Si el que voleu realment, penseu que la vostra obra és prou bona i que pot tenir sortida, tireu més per un sistema tipus Amazon, un sistema de publicació online, perquè arribareu a molta més gent, i... No ens oblidem, per exemple, un autor, jo què sé, hi ha autors molt, molt bons, com l'autor, per exemple, de El guerrero a la sombra del cerezo, David Bejil, que ha sigut un supervendes. La primera edició de El guerrero a la sombra del cerezo estava només a Amazon. I va guanyar, estant només a Amazon, va guanyar un premi de novel·la històrica. I gràcies a aquest premi va ser quan les editorials van dir «Ai, espera, que aquest senyor el que escriu és interessant, no? Novel·la històrica». Clar,
que no perquè sigui autoedició vol dir que no hi hagi la mateixa qualitat que segueix un procés més convencional.
No, hi ha obres absolutament magnífiques. Tu pensa que la quantitat... El problema amb les editorials no és que no vulguin fer bé la seva feina, és que la quantitat de manuscrits que els hi arriben és tan gran que destriar el gra de la palla, per molt que tinguis lectors, que tenen lectors que es dediquen a això, a seleccionar, però per molt que tinguis lectors, és impossible trobar aquella gemeta amagada, perquè hi ha gent, a més, hi ha gent amb plantejaments molt interessants, però potser els hi falta... habilitat a l'hora de desenvolupar, a l'hora d'escriure el text. Llavors també és interessant si teniu un ateneu, un casal, un centre cívic amb el qual hi ha escola d'escriptura. Home, abans de llançar-vos a publicar, feu un curset d'aquests d'escola d'escriptura, que està molt bé i que a més us donaran tècniques molt útils, perquè normalment els que donen aquests cursets són gent que ja ha estat fent autoedició, que ja ha estat publicant, que porta molts anys escrivint i que us pot ajudar moltíssim.
Mm-hmm. Hi ha un gènere que destaqui quan un decideix fer autoedició?
Sí. La romàntica.
Ah, sí?
La novel·la romàntica. Per què? Perquè hi ha moltes més dones com es que escriuen. Encara que no ho sembli, mirant les llistes d'èxits, hi ha moltes més dones com es que escriuen. I dones, a més, que tenen molt a nivell emocional, molta cosa a explicar, amb novel·les absolutament magnífiques, amb històries brutals, moltes basades en les seves pròpies vides o en la història de la seva mare, de la seva àvia, recuperant aquesta memòria històrica que estem perdent i que traslladen al paper doncs, aquesta història o aquesta emocionalitat. No serien ben bé romàntiques. Parlo de novel·les romàntiques, en realitat, per mi són novel·les emocionals. Són unes novel·les amb les quals les emocions i els sentiments tenen un pes, una càrrega molt, molt important.
Posem-nos en la situació de no una novel·la, no un relat còmic, algú que es dedica a dibuixar o algú que li agrada precisament...
Recomano fer un webcòmic. Què és un webcòmic? Pues tu et muntes una pàgina web on cada dia, ideal seria cada dia, si ho fas dos cops per setmana, bueno, cada dia publiques una pàgina del teu còmic. Vas guanyant gent que et va seguint. Què acaba passant? Que aquesta gent vol tenir recopilades aquestes històries amb un format més tradicional, més de llibre. Llavors tu fas la recopilació i és molt fàcil vendre'l llavors. Jo conec uns quants autors de webcòmic. Mira, un d'ells col·laborava amb nosaltres fins fa un any i mig, col·laborava amb nosaltres amb el podcast que fem de Polifriquis, que va néixer aquí, a aquesta casa. Doncs ara, pues, bueno, per temes de feina ho va haver de deixar, però ell té el seu webcòmic i publica.
I escolta, jo m'imagino que a la teva llibreria han arribat obres autoeditades, coneixes moltíssimes. Els autors...
Sí.
Són de Sant Cugat, principalment?
Hi ha molta gent de Sant Cugat.
Sí?
Sí que és cert que de tant en tant apareix algú doncs, del Vallès Occidental, allò de Sabadell, de Terrassa, tal, però la majoria dels que venen busques la llibreria local, perquè és la llibreria allà a la que vas a comprar, amb la que xerres amb el llibreter o la llibretera i li comentes... I moltes vegades el mateix llibreter o llibretera qui t'anima a dir, home, però si m'estàs dient que estàs escrivint, home, anima't tu, va, vinga, va, posa't a editar-ho, que val la pena que...
I tens un d'aquests que ens puguis recomanar?
Pues,
que
mira,
recordis.
Jo que recordi, hi ha una autora ara, que ara sí que la trobeu amb editorial convencional, perquè ella va començar autoeditant-se i ha acabat, ara mateix ja té signats contractes, i a més no amb editorials petitones, precisament, que és la Tamara Marín, que era una profe que treballava aquí a Sant Cugat, en una escola d'aquí de Sant Cugat. Ella viu a Cerdanyola o a Ripollet, no recordo ara ben bé, però o a Cerdanyola o a Ripollet. I la Tamara, pues, ella va començar a autoeditar-se, va acabar deixant la feina perquè els llibres que ella s'autoeditava més o menys li donaven entre el seu sou de la seva parella i el seu, pues, ja tenien per anar tirant amb el sou que tria dels llibres. I que ara mateix pues, directament està publicant amb editorials tradicionals. O sigui que és el que et deia. Vull dir, de l'autoedició es poden descobrir grans talents.
Mm-hmm. Doncs avui ha estat el nostre tema a la secció de literatura. Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme. Fins aviat.
Terrateràpies, tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Sona? La música que vols. A Jukebox.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Rocío Berenguer és una artista florestana que aquest octubre ha tornat a casa per presentar The Bad Witch, una de les seves últimes creacions al Centre Cultural de Cultura Contemporània de Barcelona. Aprofitant la seva visita, l'hem convidat a Ràdio Sant Cugat. Rocío, benvinguda.
Hola, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Dic que tornes a casa perquè tu vius a París, no? Ja fa uns anys.
Sí, fa molt de temps que m'he anat d'aquí i que estic vivint fora, i ara fa 13 anys que estic a França i 9, crec, a París, que estava de passada, però se m'ha fet una mica llarga la passada.
Ai, i escolta, què és el que et va portar a fer aquest canvi? Per què deixes la floresta i t'acabes instal·lant a la capital francesa?
Per la majoria de decisions ha sigut per amor, en realitat. Perquè em vaig enamorar i llavors per viure junts em vaig enamorar d'un dramaturg que vaig conèixer gràcies al com es diu això? Al Festival de l'Obrador. L'Obrador de la Sala Beckett, que fan a l'estiu,
sí.
Fent un festival de l'Obrador. I és de dramaturgs d'arreu del món, no? Que venen de tots els llocs. I llavors vaig fer en des ateliers i em vaig enamorar d'un dramaturg francès i ja, pues, vam intentar posar-nos junts i vam començar a crear una companyia junts i treballar i tot això i ens vam mudar a Marsella. I des d'allà ja em vaig començar a implicar en projectes i començar a implicar en altres coses i després una cosa va a l'altra i dius, bueno, quan acabi aquest projecte, doncs igual torno, vaig a un altre lloc, o jo també volia anar a Londres o a bueno, altres països, no? I al final mai acabes un projecte que ja estàs començant un altre i no acabes mai una relació que ja està una altra relació d'amor allà i al final, bueno, això.
O sigui que l'amor va florir i va néixer aquí a Barcelona, sí. A prop de casa, però t'ha portat lluny, eh?
Sí.
De totes maneres, encara tens i mantens aquest vincle amb la floresta perquè tens part de la teva família,
sí.
Aquí.
Sí, sí, sí. Hi ha encara la meva mare, que viu a la cúpula, que la cúpula l'havia creat el meu pare.
Sí.
Que havia creat l'editorial La Cúpula. I ara el meu pare ja no està des de fa temps, però la meva mare s'ha quedat amb la casa i llavors venim a Menudo. I la cúpula és una nau espacial, com entre una barca i un nau espacial, com una espècie de ovni UFO que està ahí en medio de la floresta.
És una construcció molt... molt especial, no?, que té aquestes característiques que dius tu, vista des de fora.
Sí.
Per qui no la conegui, doncs, si algun dia passa per la floresta, que sàpiga que hi ha aquesta casa que és on viu doncs, la família de la Rocío. Escolta, la teva infantesa, la teva adolescència, tu l'has passat a la floresta. Què recordes d'aquesta etapa?
De passar molt de temps fora, d'estar sempre fora.
Al carrer?
Al carrer, als jardins, d'entrar dintre de cases abandonades, d'estar davant de l'església, d'estar pel bosc, molt de bosc, molt de bosc, molt de bosc. Amb els arbres, no sé, hi havia una... El que m'agradava molt de la floresta és que és molt... És una mica salvatge. I llavors, no sé, la manera d'apropiar-se de l'espai públic, com no està tan utilitzat o comercialitzat, obre molt les possibilitats a la invenció, a la creació. També vam començar a fer grafiti, llavors anàvem a buscar llocs sota el pont, sota Maixà, a fer grafiti, fer-se... Bueno, era com un terreno de juego muy libre, molta llibertat.
I a l'escola? On vas anar? A l'escola de la floresta?
A l'escola de la floresta, sí, sí. Amb els pins i tot, sí, sí.
I conserves amics d'aquella època?
No. En fet, bueno, jo em vaig anar amb 21 o 22 anys i vaig tallar amb tot. Vaig tallar...
Vas fer un canvi de vida, no?
Total, sí. Vaig canviar de vida. I sí, hi ha algunes amistats de la infància que encara ens veiem de vegades i tot això, però ja, no sé, hem agafat camins molt diferents. I...
Mm. Abans feia referència al teu pare, que el teu pare fos l'editor de la revista de còmics El Víbora, el Josep Maria Berenguer, i ta mare mestra de l'Escola d'Art. Això ha tingut alguna cosa a veure en aquesta vocació artística que tu tens?
Sí, sí. Podria dir que no sóc gens original, perquè... No, he agafat tot d'ells, o sigui, tot el que em semblava bo a agafar. Uh-huh. I no, del meu pare jo penso que heredo una part molt punk, molt... Bueno, d'una búsqueda de llibertat, un poco crítica també social, crítica política...
Reivindicativa.
Molt reivindicativa, així, una manera d'això. I de la meva mare, pues, una espiritualitat, jo crec. O sigui, una manera de veure la bellesa, veure el món, una manera de sentir la... De forma estètica, el món. Tenir una experiència estètica del món. No?
I això trobes que et dona com un equilibri, no? Aquestes dues parts del que reculls del teu pare, del que també et va portar la teva mare. Sí, bueno, t'han donat un cert equilibri a tu.
Bueno, equilibri o desequilibri a partir del qual ens posem en una dinàmica i permet de crear moltes coses, no? O de fer coses. O sigui, jo crec que també el desequilibri, si és creatiu, és important, no? Perquè és ahí on està la dinàmica.
Uh-huh. El desequilibri, molt bo per a l'artista, però l'equilibri per a la persona, no? Seria? El CCB et va definir a la seva web com una artista indisciplinada que projecta la humanitat cap a un món transespècie, entre la realitat i la ficció. Tu com traduiries això en un llenguatge col·loquial? És a dir, com és el teu treball? Com són les teves creacions?
Les meves creacions, jo sempre estic treballant a partir de narratives o imaginaris del futur, que pot ser un futur pròxim o un futur més llunyà,
sí.
Però són sempre narratives imaginàries del futur. I sembla molt important d'apropiar-se d'aquests imaginaris i fer alguna cosa que doni ganes, no? No sé com dir... O sigui,
esperançador? Positiu? O no sé si ho interpreto bé.
Joyful? Com seria joyful? Seria joyeux,
sí, alegre. Feliç, sí,
és que feliç
alegre.
Com alegre, no? Sí. Com una força, uh-huh. Com una força que ve de l'alegria, no? Sí. De les ganes, sí. Del desig, d'algú, de... Una força, una... que seria solar, no sé com explicar-lo.
Bueno, ens ho podem imaginar.
I les creacions són principalment... parlaré una mica en castellà, perquè si no és que m'he atrasat com...
Bueno, estàs fent un esforç perquè normalment sí. Parles francès.
Sí, parlo francès tot el rato i a vegades parlo en castellà i a vegades parlo en anglès. Però és molt raro que parli català. I llavors... Em costa una mica, doncs, m'agrada molt, però
escolta'm,
em costa
tota
una
la llibertat del món perquè et sentis i com et sentis més a gust.
Per explicar-ho millor, ho explicaré només en castellà un moment.
Vinga.
Pues, mis creaciones son ficciones prospectivas, ficciones y narraciones de futuros próximos posibles, donde imagino otras maneras en el cual el mundo podría ser, en el cual podríamos coexistir con las otras especies, con las otras formas de vida, otras maneras de representar lo que sería lo humano o los límites de lo humano, otras maneras de relacionarse con la tecnología y con la técnica. Y principalmente es eso. Y estas narraciones o estas ficciones toman forma de espectáculo. Principalmente espectáculos entre teatro y danza. Y también, muchas veces, instalaciones o obras de arte digital. Mm-hmm. Que son como las dos zonas en las cuales transito, se difunden lo más mi trabajo, que sería entre el arte contemporáneo, arte digital y lugares de teatro o escena pública.
Uh-huh. Ara ho has explicat, els teus espectacles combinen aquests diferents elements, des de la poesia, la coreografia, les tecnologies digitals, o sigui, combinen molts elements. I el discurs que vols transmetre, quin és?
Pues depèn de cada obra. Depèn de cada obra. Per mi, el més important sempre hi ha una... hilo rojo, ¿no? El hilo rojo sería la idea de emancipación, o sea, cómo encontrar espacios de libertad, pero en todo, en cualquier, como la manera en cómo nos proyectamos. Para mí la cuestión de poderse apoderar de un futuro, poderse apoderar del imaginario de un futuro es completamente político, ¿no? Es decir, cuando te depende de en qué lugar de la sociedad estás, se te impide pensar en el futuro, se te impide, o sea, se te roba la posibilidad de proyección o de imaginarse o de sentirse propietario de su futuro, ¿no? O de abrir los... Y entonces para mí es como una posición muy política de decir, para empoderarse, para liberarse, para, bueno, abrir las dimensiones de la realidad, abrir las posibilidades de uno, y es muy importante apropiarse de tecnologías, apropiarse de la ciencia, apropiarse de los saberes, apropiarse de los imaginarios y apropiarse de los futuros. Y no de una manera como idea de propiedad privada, pero apropiarse como...
Que no em diguin el que he de fer i com ho he de fer.
Que, no som
que sigui jo qui ho decideixi,
que
no?
Que no som consumidores de esto, somos también creadores y co-creadores de esto, ¿no?
I això també és el que explica The Bad Witch?
D'alguna manera sí. The Bad Witch és un grup de música transespècie que se llaman ellos mismos transplanetary beings for transplanetary futures. Y se llaman a ellos mismos como especie transplanetaria porque dicen que comen sol. Bueno, lo explico mejor. The Bad Witch es un grupo híbrido. Están hibridados. Son humanos que para buscar una manera de resiliencia.
Uh-huh.
Se hibridaron con las malas hierbas. Y entonces se hibridan con las malas hierbas y son mutantes, especie de híbridos, monstruos entre lo humano y lo vegetal. Y entonces estos seres, que son transespecie, porque lo que proponen es que las especies tienen que hibridarse para ser más resilientes, porque lo que dicen en principio es, el humano no es sexy, porque lo que es sexy es tener potencia de futuro. Lo sexy es la potencia del futuro. Algo que tiene sexy es porque tiene una capacidad, como un futuro, una posibilidad de futuro en potencia, que lo contiene, lo que sea, ¿no? Un cuerpo sexy, un algo sexy, un imaginario sexy, es porque hay una potencia de posibilidad de futuro, ¿no? Que se abre. Y lo humano ya no es sexy, porque se le está quedando un poco sin potencia de futuro, ¿no? Se está como cerrando el futuro a sí mismo, sobre todo en las cuestiones de ecología y en estos imaginarios tecnosolucionistas del futuro y tal. Y entonces dice, pero en cambio las malas hierbas tienen una resiliencia enorme, ¿no? Saben cómo sobrevivir en cualquier circunstancia, en cualquier situación, se agarran ahí, abren el asfalto, lo rompen, lo quiebran y surgen y como resisten, ¿no? Tienen una forma de resistir a toda condición, a toda situación, que es un ejemplo. Y entonces ellas lo toman como ejemplo y dicen, bueno, pues si lo humano, lo parte de humano, lo hibridamos con la parte de la mala hierba, igual ganamos más potencia de futuro y entonces seremos más sexys, porque su objetivo es ser sexy.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Que és profund, això, ¿eh? De totes maneres, Rocío, aquest espectacle que primer va passar per Madrid, també ha passat per París i que finalment va venir a Barcelona... trobes diferències en com ho rep el públic en un lloc o un altre?
També ha estat a Suïssa.
Sí, a Lausanne?
A Lausanne, sí. Diferències? Bueno, jo a mi m'agrada molt l'Europa.
Sí?
I crec que hi ha algo que existe com a europeu. Aunque Suiza no sea Europa, bueno.
Ahí, como a la frontera.
En el ambiente lo es un poco, ¿no? O sea, culturalmente lo es.
Sí.
Y la verdad es que circulo mucho en Europa con los espectáculos y hay algo como común europeo, que se puede reconocer como europeo, que sería que la diferencia no es tan grande como cuando vas a India o vas a África del Este o...
Un altre continent.
Bueno, un altre continent. Ja veus que, sí que canvia moltíssim la recepció, no? O quan he estat al Marroc, la manera d'estar del públic, que parlen, que interactuen, que se levanten, que, ¿sabes? Són molt actius. Ara que... La manera, les convencions de ser...
Les bones maneres, la bona educació, clar.
D'aplaudir al final, de no parlar, de no sé què, de no fer soroll, de no ballar, de no aixecar-se, de no insultar i tal, pues és molt comú a Europa. Entonces, no hay unas diferencias así como abismal, pero sí que es diferent una mica, perquè no, les referències que estan... incloses a l'espectacle, perquè, per exemple, a l'espectacle hi ha referències a Son Goku, que fa un kamehameha i tal, fusion i tal. I hi ha referències a, no sé, a algunes músiques, hi ha referències a Mala hierba nunca muere, a un momento dado, coses així. Bueno, Mala hierba nunca muere té sentit aquí, no? Ara que Mala hierba nunca muere, quan lo dices
en un altre lloc, en ja Suïda, no és el mateix.
Pues, lo encuentran interesante, pero no resuena de la misma manera. Entonces, cuando utilizas referencias culturales, sí que es difícil tener referencias culturales que hablen igual en cada lugar. O en todo caso, yo noto que resuenan o que la gente se ríe o hace como... Ah, reaccionan en diferentes...
Sí, sí. Estem arribant al final, Rocío. Això passa molt ràpid, eh?
Que hablo mucho,
el no? temps a la ràdio. No, però perquè tens coses a explicar i vols que hi arribin, no? Que la gent les entengui. Tens algun projecte així a curt o mitjà termini?
Molts. Tinc molts projectes.
Molts.
Sí. I estem fent un projecte... Bueno, l'obra de Bad Wits, l'idea és que és una obra transmèdia i entonces se formalitza per diferents formats, no? Està l'espectàcul concierto, però ara estem preparant el disco que va sortir, estem també preparant una instal·lació interactiva que se presentarà en Suïssa, en Itàlia, i espero que pugui venir també aquí a Barcelona més tard, per 2025. Estic preparant otra pieza de teatre nova que se llama Otredades.
Otredades.
Otredades. Mm. Sobre lo otro. Y otredades y malentendidos.
Aquí tens molta, molta teca. Tens molta teca. Escolta, Rocío, ens ha agradat molt que hagis fet un forat a la teva agenda per venir a visitar la emissora de la teva ciutat. Esperem que no triguis tant a tornar, o com a mínim que puguis venir a la ràdio a explicar-nos tot això que fas. Ha estat una conversa interessant.
Amb plaer.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Faves Comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I en el Faves Comptades entrem a la recta final. Rebem l'equip del grup Catalònia. Són nosaltres.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassurgo i Lloreix. Avui entrevistarem a Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Ara us presento el Miguel, l'Antonio, la Núria, el David, la Maria José, l'Àngel, jo mateix, en Carles. I ara continuo jo, passem les preguntes.
¿En qué lugar naciste?
Yo nací hace un montón de años en Ámsterdam, en Holanda. Igual que toda mi familia, todos somos de ahí.
Desde patita volía dedicarte a la profesión que estás ejerciendo actualmente.
No, la verdad es que no. Yo tengo varios trabajos ahora. A mí me encanta, mi gran pasión son los caballos. Y tengo caballos y me encanta cuidarlos y dedicarme a ellos. Y aunque siempre he acompañado a mi padre desde que tiene la fundación para ayudar a todos los niños con o sin discapacidad para hacer deporte y mejorar un poco la vida de ellos, siempre lo he acompañado. Y entonces, cuando mi padre se puso enfermo, ya me dijo que le hacía mucha ilusión que siguiera yo con las dos fundaciones, porque hay una aquí en España y hay otra fundación en Holanda. Y la verdad es que al acompañarlo a él y vivir todo esto, pues, no sé, me llega al corazón también. Y justamente ahora que mi padre no está, es una manera para mí de sentirme muy cerca a él. Y sé que estaría muy orgulloso que después de, llevamos ya 27, 28 años con la fundación, que él vea que sigue adelante y seguimos creciendo y podemos seguir ayudando a muchas personas con discapacidad.
¿Te gusta hacer deporte?
Me gusta mucho. De hecho, de joven hacía muchos deportes. He probado de todo. Hasta que encontré mi gran pasión, ya, como te he dicho antes, que son los caballos. Lo que pasa es que tengo muchos problemas con las rodillas y yo misma ya no monto, pero sigo con los caballos trabajando. Y me encanta caminar y moverme bastante, porque soy bastante inquieta.
Ens has parlat de la teva professió, bueno, que dus a terme la fundació, no? Una mica per fer-li honor al teu pare. Aquesta professió en concret, o aquesta tasca, et requereix moltes hores a la setmana, al teu dia a dia?
No, ya te digo, no lo considero mi profesión, ni tengo un sueldo, ni nada. Yo normalmente quedo con los de la fundación un día a la semana, normalmente los miércoles, luego tenemos todo el equipo ahí, que es el que trabaja el día a día, y después pues todos los eventos, sí que estoy siempre. En Holanda obviamente no puedo estar tan a menudo, pero tengo, ahí estoy en el patronato y tengo todas las reuniones de patronato y eventos y inauguraciones, bueno, cosas así puntuales. Pero ya te digo, es más una tasca, como has dicho, que mi profesión. Pero es algo que me llena un montón.
Yo. Espera. ¿Qué tipo de música te gusta?
Me gusta casi todo. Dependiendo mucho del momento en el que estoy. Tengo mi música para ir en el coche, tengo mi música. Lo primero que hago por la mañana, cuando me levanto, pongo la radio y me hago un café. Me encanta la música, me encanta todo tipo de música. Solo hay unas cuantas que no me gustan tanto. Las que son muy de discotequeras, de house o así, ya no me gusta tanto, me estresa un poco. Pero sobre todo, y en varios idiomas, me gusta la española, me gusta la inglesa, me gusta de todo. Pero creo que me gusta la música según mi estado de ánimo, pues busco ciertos estilos.
Yo. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Mi tiempo libre, tengo muchos hobbies. Tengo un perro, que me encanta estar con el perro. Me encanta hacer puzzles, me encanta pintar, me encanta leer. Yo ya te digo, no me aburro nunca, siempre tengo mil cosas. Y mi pasión más grande son los caballos, que son los que me hacen estar ahí todos los días.
¿Y otras cosas más te gusta? ¿Más?
pues mil cosas. Me gusta ir al cine, me gusta ir a lo mejor a cenar con
amigos. ¿De compras también te gusta?
No soy muy de ir de compras. La verdad es que
ahí
no.
Te da.
Me da mucha pereza. De hecho, ahora que...
Que viene la
que
Navidad,
se puede comprar todo online, soy una vaga y empiezo a comprar mucho online. Eso de ir de tiendas no es lo mío, no tengo paciencia.
Vale, gracias. ¿Te gusta viajar?
Sí, no muy a menudo, pero sí que me gusta viajar. Y sobre todo viajes así que son así un poco diferentes. Por ejemplo, ahora a final de este mes me tengo que ir a Sudáfrica, que no he estado nunca, porque con la fundación vamos a inaugurar 3 Cruise Courts ahí también, en Ciudad del Cabo y en varios otros sitios. Y el año pasado, por ejemplo, estuve en Brasil. También siempre, muchas veces, aprovechando la fundación, que tengo que ir ahí, y la verdad es que...
¿Y en Estados Unidos te gusta?
También estuve viviendo ahí un año y medio.
Cuando
era pequeña, con mi padre viajábamos mucho.
Yo en San Cruz hasta llegar a Barcelona.
Claro, es que mi padre, cuando le fichaban los equipos, a veces en mitad del año escolar nos decían: nos tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que volver a España, tenemos que ir a otro lado.
Y qué grande Estados Unidos, ¿verdad?
Muy grande, sí.
Bueno. Vale.
¿Quién es el teu restaurant preferit?
Uy, con lo que me gusta comer a mí. Depende, tengo uno muy preferido para ir a comer mi paella. Tengo otro... Es que depende con quién vayas y qué te apetece comer ese día.
¿Por ejemplo?
¿Tengo que decir nombres?
Sí. Dilo.
De algún restaurant.
Me pones un aprieto aquí, ¿eh?
De algún restaurant.
A ver, pues con los nombres me pillas un poco.
¿Poco qué?
Cogida, ¿verdad?
Sí. Pues mira, hay un sitio que a veces me gusta ir con los amigos, que hay varios en Barcelona, que es una crepería, y a veces voy con mis sobrinos y mi hermano, y se llama Crepería Bretón. Es súper pequeñito, hacen crepes y son los mismos de hace 30 años que llevan la mini crepería, que es grande como aquí, el pequeño estudio de aquí, y me encanta. Y siempre voy con mis sobrinos y con mi hermano, y es una cosa ya como de la familia que vamos ahí.
¿Normalmente?
De vez en cuando.
¿Te gusta cocinar?
Bueno, no es que me encante cocinar, pero me encanta comer. Entonces acabo cocinando todos los días, y como vivo sola, hasta me digo: ¿qué hubieras cocinado hoy? ¡Qué bueno está todo! Y a mi perra le encanta también. Siempre que me sobra un poquito, a mi perra le encanta mi cocina.
¿Come figura te va cosa?
¿Quién resta? ¿Quién record?
¿Perdón? ¿Come?
¿Come figura te va goseta?
¿Come?
¿Cómo se dice tu perra?
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Noah. Se llama Noah.
Vale.
Además, es una perra que hace poco que tengo, que la adopté hace 3 o 4 meses, y porque llevaba muchos años en una protectora y no la querían porque era muy grande, y es súper buena. Y ya te digo.
Y la quieres un montón.
La quiero un montón ya con el poco tiempo que hago. Que hace
alegro,
que la tengo.
Sí.
¿Quién recoste es de la teva infancia?
Bueno, muchos y muy buenos, la verdad. Mi padre era alguien muy divertido. Siempre nos llevaba cada día al cole y a los médicos. Era un padre que le gustaba hacer el tonto con nosotros, jugando. Sí, a mi padre le encantaban los niños. Siempre le han gustado mucho los niños.
A mí también me agradan mucho los nens.
Sí, y esto se nota. Además...
me encantan los nens.
Sí. A mi padre le encantaban también. Y siempre estaba de buen humor y cantando y haciéndonos bromas. Era muy estricto también para ciertas cosas. O sea que teníamos que cenar a las 9, teníamos que acabar nuestro plato de comida. Era muy estricto con las normas, pero luego era muy divertido.
Pero también era muy divertido.
Sí.
Molt bé. La segona pregunta diu, quin és el teu menjar preferit? Sé que ens has dit allò de les creps, d'aquesta creperia que ja és com un simbolisme familiar, però quin és el teu menjar que diries, aquest és el meu menjar preferit, per sobre d'altres?
La verdad es que me encanta una buena paella. Me encanta. Pero me gusta casi todo. También me encantan las pizzas, me encanta la pasta, me encantan las verduras. Pero sí, pero el arroz y la paella de vez en cuando me encanta.
La valenciana, ¿verdad?
Bueno, de todo tipo, ¿eh?
De todo tipo.
He probado de verduras, de pollo, de pescado. El fideuá también me encanta. Sí. Sí, la verdad es que me encanta comer.
Qué bueno. A mí me encanta el fideuá.
A mí también.
¿Cómo te afectaba la fama de tu padre en tu día a día?
No me gustaba nada, sinceramente. Yo prefería que no me conociera nadie. No entendía muy bien por qué la gente se ponía así cuando lo veían, porque para mí era mi padre. Y desde que nací que fue así, nunca lo entendí muy bien, no me gustaba mucho que me conocieran, pero desde que murió, por alguna razón, no me ha importado dar un paso al frente y hacer todo lo que para mi padre era tan importante hacer con la fundación.
Que ya, tu padre, como era tan famoso, te abrió tu puerta sin a un lado.
Bueno, yo siempre pienso que es posible que con una ayuda, que alguien te abra la puerta, pero con solo abrir la puerta no es suficiente. Luego tienes que demostrar, tienes que esforzarte.
Que tiene confianza.
Claro, pero también tienes que hacer las cosas bien.
Y hacer las cosas bien y ir hacia adelante.
Sí, porque esas mismas puertas, si no haces bien tu trabajo, se vuelven a cerrar.
Claro.
Entonces, está muy bien que alguien te ayude, pero luego tienes que volar solo.
Claro.
Y hacerlo bien. Y mi padre siempre me decía, esfuérzate. Tú, si incluso intentándolo bien, a veces las cosas no salen bien, dices, siempre estaré para ayudarte si las cosas salen mal. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo y trabajar muy duro y hacer las cosas bien, lo mejor que sepas.
Vale.
¿Te gustaría ser entrenadora de Barcelona?
No. No es un trabajo tan bonito como parece desde fuera. Y aparte, no creo que sepa suficiente de fútbol. Si mi hermano, que siempre se ha dedicado al fútbol, pues quizás sí, pero yo, sinceramente, no. No, gracias.
A mí tampoco no me gusta el fútbol.
No, a mí me gusta el fútbol, pero ser entrenador del Barça no es fácil,
mira,
¿eh?
Cuando yo encara era un nen, a mí me agradaba. Jo sempre jugava al futbol, em van apuntar, però després hi va un dia que li vaig dir als meus pares que em desapuntessin perquè ja no em va agradar més. I des d'aquell moment ja no m'ha agradat més el futbol.
Bueno, es que lo importante yo creo es hacer lo que más te gusta. Da igual, cada uno tiene su cosa.
Però ara ja no m'agrada.
Ara otra vez te gusta.
Que no.
No, ja ni no siquiera ver los partidos.
No m'agrada.
No passa nada.
No m'agrada veure ni els partits.
No pasa nada, ¿qué es lo que te gusta?
D'esport. Mamá, la petanca, eso sí.
Pues mira, pues sabes que nosotros en jardín teníamos una pista de petanca y con mi padre jugábamos a veces a la petanca. A mi padre le gustaban todos los deportes, todos.
Como al meu pare también. Sí. Al meu pare le agrada todos los esports.
¿Quines funcions tens a la Fundació Johan Cruyff?
Pues mira, hay dos fundaciones. En la de España soy la presidenta y aparte me gusta estar involucrada en el equipo. Sobre todo me tomo mi posición, digamos, en la fundación, un poco seguir la idea y la forma de ser de mi padre, que se haga siempre lo que él tenía pensado y lo que él quería para su fundación. Y en la fundación de Holanda también estoy en el patronato, O sea, estoy ahí que puedo tomar decisiones y llevar la batuta, pero sobre todo lo que me encanta es estar, aunque deje trabajar a mi equipo, que tengo un equipo muy bueno, es un poco proteger la idea y el legado de mi padre en cuestión.